Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
PSC a Sabadell, Esquerra a Catalunya i el PSOE a Espanya. Aquests són en resum els resultats de les eleccions generals d'aquest 28 d'abril. Els socialistes catalans han tornat a ser la força més votada a la ciutat després que fa 3 anys En Comú Podem reunís els suports majoritaris al municipi. En l'àmbit català, els republicans han aconseguit una victòria històrica amb 15 diputats, els millors resultats mai aconseguits per la formació fins ara. I a Espanya, les enquestes anaven per bon camí i la formació de Pedro Sánchez ha guanyat les eleccions per una àmplia majoria. Els socialistes han aconseguit un total de 123 diputats, gairebé el doble que el Partit Popular, que es manté com a principal partit de l'oposició, amb 66 escons. Ciutadans se situa com a tercera força al Congrés, amb 57 diputats. Unidas Podemos baixa fins als 42 i l'ultradreta de Vox hi romp a la Cambra Baixa amb 24 diputats. Així les coses, el PSOE ja ha anunciat que té la intenció de governar en solitari, rebutjant la proposta del partit de Pablo Iglesias de conformar un executiu de coalició i progressista.
Titulars.
Nou candidats sabadellencs a les eleccions generals ocuparan finalment un escó al Congrés. Helena Molist, molt bon dia.
Ja són Gabriel Rufián, d'Esquerra, Joan Mena, d'En Comú Podem i Paco Aranda, del PSC. Tots tres han intervingut avui al magazín Al Matí, de Ràdio Sabadell, per analitzar els resultats electorals.
En aquest partit campanyes molt bones i no sempre es traduirien bons resultats, no? En aquesta dona sí que ha passat, així que doncs, molt content.
Satisfet pel resultat, el resultat d'Espanya, doncs, que dona la confiança al president Sánchez i jo crec que doncs, valida aquests 2 mesos de govern de progrés.
Estem en un escenari que pot ajudar doncs, a la situació territorial i també a la situació social de l'Estat.
Patiran com a diputats després que hagin ocupat un seient a la Cambra Baixa durant la darrera legislatura. Ara, en canvi, s'estrena a Madrid.
UGT i Comissions Obreres mantenen la convocatòria de vaga en la recollida d'escombraries i la neteja viària per als dies 2 i 3 de maig.
Els dos sindicats mantenen l'aturada si el govern municipal i la direcció d'Esmatxa no els garanteixen les nòmines. Braulo Campoy és el representant de la UGT al comitè d'empresa.
La huelga sigue para adelante. Si mañana 30 no tenemos un acuerdo definitivo, que es lo que queremos los trabajadores para nuestra tranquilidad y no tener más incertidumbre, pues si no es así, la huelga empieza el día 2.
L'executiu local confia que el calendari de pagaments que presentaran demà servirà per aturar la vaga. La reunió és demà a les 10 i també hi participaran la resta de grups de l'Ajuntament.
El Sabadell guanya, treu profit d'una jornada rodona i ha passat de ser cuer a ser 13 amb 2 punts de marge sobre el perill.
El partit contra el Castellón de dissabte, això sí, va ser no apte per a cardíacs. Repassarem l'actual situació dels arlequinats a 3 partits per al final de la Lliga a partir de les 2 al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Previsió del temps, Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, continuem amb la presència d'aquests núvols baixos que continuen afectant bona part de la meitat est de Catalunya, també en punts del Prepirineu, i durant aquest matí les temperatures s'han mantingut baixes amb aquest ambient tirant a fresc en aquesta zona més tapada. En canvi, en punts del Pirineu, també més cap a l'interior, cap a punts de Ponent o bé cap a les Terres de l'Ebre, que ha dominat una miqueta més el sol, les temperatures han pogut pujar i ara mateix ja parlem en aquestes zones de valors d'uns 20-21 graus, però en canvi allà on tenim el cel tapat, amb prou feines ara mateix tenim temperatures de 16 i 17 graus. Continuarem parlant de la presència d'aquests núvols durant la tarda, però també han de caure alguns ruixats a partir de migdia, sobretot en punts del Prepirineu, Catalunya Central i en punts del Prelitoral. Aquests ruixats localment podran anar acompanyats també d'alguna tempesta. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ens interessem ara per com funciona aquesta hora de transport públic. Avui una nova jornada de vaga al metro de Barcelona. Com s'han viscut aquestes primeres hores d'aturada? Cristina Adrián, des del Transmet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs mira, primer de tot advertir de la vaga, tal com deies, i advertir als usuaris que les següents estan previstes de 4 a 8 de la tarda i de 2:45 de 10 a 2:45 de 12 de la nit. Els mínims decretats garantiran la circulació del 40% del servei de metro durant l'aturada de la tarda i del 20% durant la de la nit. Autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat sense incidències destacables segons els diferents operadors. I és tot des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Cristina, per aquesta última hora. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit per carretera, aquesta hora hem de destacar que ja s'està normalitzant la situació a la ronda de dalt. Ja s'ha obert un carril que s'havia hagut de tallar en sentit Llobregat a conseqüència d'un accident. Com dèiem, ja s'està normalitzant la circulació en aquest punt. I a la B224 continua havent-se de circular amb pas alternatiu a Piera a conseqüència de les tasques de retirada d'un camió accidentat en aquesta via.
La notícia del dia.
El PSC ha guanyat les eleccions generals a Sabadell per 5 punts de diferència respecte del segon. Els socialistes s'han fet en prop del 27% dels vots, el que significa un augment superior al 8% respecte dels comicis de 2016. Esquerra Republicana ha estat la segona força més votada a la ciutat, amb gairebé un 22% dels sufragis, de forma que els republicans han crescut prop de 6 punts en relació a fa 3 anys. En Comú Podem, que el 2016 va guanyar les eleccions espanyoles a Sabadell, ha caigut fins a la tercera plaça amb més de 20.500 vots, una xifra un 11% més baixa que el 2016. Aquests tres partits, PSC, Esquerra i En Comú Podem, també van ser els que més suports van reunir Helena fa 3 anys.
Així és, però col·locats en un ordre diferent. A diferència del que ha passat aquest diumenge, En Comú Podem va guanyar els últims comicis espanyols, amb prop del 29% dels vots. A molta distància es va situar el PSC amb poc més del 18,5% dels sufragis, mentre que Esquerra va ser la tercera força més votada amb gairebé el 16% dels vots.
Què ha passat amb la resta d'opcions polítiques? Molts canvis respecte d'ara fa 3 anys?
Amb el 100% escrutat, Ciutadans s'ha col·locat en quarta posició amb poc més de 14.500 sufragis, mentre que el 2016 n'ocupava la cinquena posició. Junts per Catalunya està la cinquena força més votada a Sabadell i ha aconseguit un 9% dels vots. La formació de Carles Puigdemont ha experimentat una lleugera caiguda respecte de 2016, però escala una posició. Precisament, baixa fins a la sisena plaça el Partit Popular, que s'ha endut un dur correctiu amb una davallada dels sufragis de gairebé 8 punts i només ha obtingut el 4% dels suports. Aquestes eleccions han suposat la irrupció de dues formacions noves. Poc més de 4.500 sabadellencs han votat el partit d'ultradreta Vox, mentre que Front Republicà ha obtingut gairebé 3.400 sufragis.
Aquesta és la fotografia de la ciutat, però com s'han distribuït els vots al llarg dels 7 districtes sabadellencs? En línies generals, la victòria en tots els barris de Sabadell se l'han repartit entre Esquerra i el Partit dels Socialistes. En Comú Podem ha perdut els 5 districtes en què va guanyar el 2016. Us ho expliquem en el següent informe. Districte 1.
Esquerra manté els barris del centre, Covadonga i Sant Oleguer com ara fa 3 anys. El partit de Junqueras ha sumat un 6% més de suports en relació al 2016. La segona força més votada ha estat el PSC.
Districte 2.
A la Creu Alta i Can Puigener, la victòria ha tornat a ser igual que fa 3 anys per als republicans, amb un creixement de 6 punts. Els socialistes se situen com a segona força en detriment d'En Comú Podem, que baixa fins a la tercera plaça.
Districte 3.
El PSC s'ha endut la victòria a Can Urià, Can Deu i Sant Julià amb un increment de vots d'un 10% respecte a les eleccions del juny del 2016. La formació de Pedro Sánchez ha guanyat la primera posició, que fa 3 anys va ocupar En Comú Podem. Els comuns han perdut prop de 14% dels sufragis, però mantenen la segona plaça.
Districte 4.
A la zona de la Concòrdia, Can Llong, Castellarnau i Can Rull, la victòria ha estat pel Partit dels Socialistes, que ha incrementat en un 10% els vots. D'aquesta manera, el PSC ha superat En Comú Podem, que ha perdut pràcticament un 13% dels sufragis i se situa com a segona força més votada.
Districte 5.
Esquerra ha guanyat a Gràcia, Can Feu, Mar i Salines i Can Gambús, després d'incrementar els sufragis en un 8% respecte de 2016. Llavors, la victòria va ser per En Comú Podem, que ha perdut pràcticament un 13% dels vots que va obtenir ara fa 3 anys. Ara els comuns s'han situat com a tercera força, mentre que el PSC està el segon partit més votat.
Districte 6.
A la Creu de Barberà, Campoamor, Les Termes i Sant Pau de Riusec, el PSC s'ha endut la victòria amb un increment de vots del 9% respecte de 2016. Els socialistes han arrabassat el primer lloc En Comú Podem, que ha perdut un 12% de vots, que amb tot es mantenen com a segona força.
Districte 7.
La victòria a la zona de Poblenou, Torre, Romeu, Can Roqueta i la zona est ha estat pel PSC, que ha obtingut un 9% més de sufragis que en les darreres eleccions generals. Llavors, la victòria va ser per En Comú Podem. Ara, els comuns han perdut un 13%, però malgrat la davallada s'han mantingut en segona posició.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
I un altre dels elements claus d'aquests comicis ha estat l'elevada participació. A Sabadell van exercir el seu dret a vot un 78,9% dels ciutadans, cosa que suposa que van votar 120.418 sabadellencs, un 11,43% més que el 2016. Una participació amb xifra rècord que també s'ha registrat arreu de Catalunya i també a l'Estat. A Catalunya la participació s'ha xifrat en un 77,55%, 14 punts per sobre del nombre registrat als comicis del 2016. A tot el territori espanyol, el 75,77% dels ciutadans han votat aquest diumenge, 6 punts per sobre de les eleccions d'ara fa 3 anys. I la petjada de Sabadell es manté a la carrera de San Jerónimo. 3 sabadellencs dels 9 que hi optaven han aconseguit acte de diputat i representaran directament la ciutat a la Cambra Baixa Espanyola. Són Gabriel Rufián, número 2 d'Esquerra Republicana, Paco Aranda, número 6 del PSC i Joan Mena, número 5 d'En Comú Podem. Tots 3 partits d'esquerres. Rufián, Aranda i Mena han analitzat el 28A, el programa al matí de Ràdio Sabadell. Ens ho resumeix el Marc Serrano. Bon dia.
Bon dia, Núria. Rufián i Mena repeteixen com a diputats al Congrés. Aranda, en canvi, s'hi estrena. D'altra banda, tenint en compte que el número 1 de la candidatura barcelonina d'Esquerra, Oriol Junqueras, és en presó preventiva pel 1 d'octubre, Rufián serà a la pràctica, probablement, el líder al Congrés del partit més votat a Catalunya. La campanya republicana, diu, ha donat fruit. Sembla que no ho podem sentir. Per la seva banda, els socialistes esperen que el primer lloc ahir a la ciutat de Sabadell puguin repetir-lo d'aquí un mes a les eleccions municipals. El diputat electe sabadellenc del PSC, Paco Aranda, ha valorat d'aquesta manera el resultat de Pedro Sánchez al programa al matí de Ràdio Sabadell, si bé sembla que podem sentir Rufián.
Doncs amb molta alegria, no? Jo crec que ha estat una campanya extraordinària, que ha comportat uns resultats extraordinaris, i això no sempre passa. S'han fet sempre en aquest partit campanyes molt bones i no sempre es traduirien bons resultats, no? Aquesta vegada sí que ha passat. Així que doncs, molt content.
Satisfet pel resultat, el resultat d'Espanya, doncs que dona la confiança al president Sánchez, i jo crec que doncs valida aquests 10 mesos de govern de progrés, i molt, molt, molt content també per resultat de Sabadell, no? Doncs el PSC torna a guanyar les eleccions, i crec que doncs això també és una notícia molt positiva.
Sentíem d'una banda Rufián i d'altra banda Aranda, diputat socialista sabadellenc al Congrés electe. D'altra banda, i per tercera banda, el diputat sabadellenc d'En Comú Podem, Joan Mena, fa un bon balanç de la jornada electoral pel que fa a la participació massiva i pel fet que les forces d'Esquerra hagin aconseguit, diu, aturar la dreta. Mena ha relativitzat la davallada dels comuns, que han passat de primera a tercera força a Catalunya.
Certament ens hagués agradat tenir un millor resultat, ens hagués agradat doncs mantenir la victòria que vam fer tant el 2015 com el 2016. És veritat que ara tindrem menys diputats, però probablement aquests diputats seran molt més decisius, no? Per tant, doncs, crec que estem en un escenari que pot ajudar doncs a la situació territorial i també a la situació social de l'Estat.
En tota la vida sempre hi ha una cara i una creu. Els candidats sabadellencs al Congrés espanyol que no han aconseguit acte de diputat són els números 2, 3 i 7 del Front Republicà, Mabel Rodríguez, Guillem Fuster i Enric Pineda. Tampoc hi entren Ramon García, número 22 de Ciutadans, regidor a l'Ajuntament, ni Eva Prat, número 16 del Partit Popular. Tampoc Mingo Massaguer, que anava de 13 a la llista d'Esquerra.
I què ha passat a la resta? resta de Catalunya, per primer cop en tota la història, Esquerra Republicana ha guanyat unes eleccions generals i ha obtingut 15 diputats. Tradicionalment ho havia fet l'antiga Convergència i Unió i el PSC. Els republicans han obtingut un 24% dels vots i s'han endut la victòria a les demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona. A Barcelona, el PSC ha estat la força més votada. En conjunt, els socialistes catalans enviaran a Madrid 12 diputats. Pere Galli, fa molt bon dia.
Bon dia. La gran damnificada ha estat en Comú Podem. Fa 3 anys va ser el partit més votat a Catalunya, però ara ha caigut fins a la tercera posició amb un 23% dels vots i 7 escons. Junts per Catalunya es manté estable amb 7 diputats al Congrés i només en baixa un respecte dels anteriors comicis. Ciutadans ha obtingut 5 diputats al Congrés, mentre que el PP en perd 4 i només aconsegueix cadira per a la cap de la llista per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo. El secretari general del Partit Popular a Catalunya, Daniel Serrano, ha desvinculat els mals resultats a Catalunya de la figura d'Álvarez de Toledo.
Ha estat una bona candidata, serà una molt bona representant del Partit Popular Català al Congrés dels Diputats, continuarà treballant i fent campanya amb nosaltres per les properes eleccions municipals i en absolut, jo crec que la Cayetana ha fet una molt bona campanya i haurem de buscar els motius del nostre resultat, però en absolut serà la candidata.
La demarcació de Barcelona també aportarà un diputat de Vox al Congrés.
El PSOE ha tornat a guanyar unes eleccions a Espanya 11 anys després. El partit de Pedro Sánchez ha aconseguit 123 escons, pràcticament el doble del seu perseguidor més immediat, el Partit Popular. Els conservadors han obtingut un dels pitjors resultats de la seva història recent, amb 66 diputats, 71 menys que el 2016. El partit d'Albert Rivera ha escalat fins a la tercera posició amb 57 diputats, mentre que Unidas Podemos també ha experimentat una forta davallada i passat dels 71 escons al 2016 als 41 actuals. Pel que fa al partit d'ultradreta Vox, no hi ha hagut sorpreses i ha irromput a la cambra baixa amb 24 diputats, molts menys dels que la formació de Santiago Abascal esperava. Pel que fa a la resta de partits, més enllà dels catalans que ja hem comentat, el Partit Nacionalista Basc ha obtingut 6 diputats, EH Bildu 4, Coalició Canària 2, la coalició entre PP, Ciutadans i UPN Navarra suma 2, Compromís 1 i el Partit Regionalista de Cantàbria 1 més. Aquesta és l'anàlisi que en feia per a Ràdio Sabadell el politòleg Pau Canaleta.
La clau de les eleccions ha estat, sense cap mena de dubte, l'irrupció de Vox. Sánchez va plantejar unes eleccions en el seu moment de reafirmació dels pressupostos i de l'estratègia que s'havia marcat a partir de la no aprovació justament d'aquests pressupostos. La irrupció en força de Vox i sobretot els últims actes en què demostrava una mobilització molt gran, acte a València, Sevilla, Madrid, etc., va provocar una por terrible, sobretot especialment a Catalunya, que ha mobilitzat l'esquerra i ha fet que, si bé abans l'eix identitari fos el que marcava les eleccions, l'eix dret-esquerra tornés amb molta força i molta gent es va sentir a votar, a pelar de votar per la por. I aquest ha estat un dels factors determinants que explica aquest augment de participació i aquesta victòria tan contundent de l'esquerra i especialment a Catalunya.
I amb aquests resultats comencen els moviments sobre el taulell per formar el nou govern de l'Estat.
Pedro Sánchez intentarà governar en solitari. Així ho ha assegurat avui la vicepresidenta Carmen Calvo en una entrevista a la cadena SER.
Lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar porque nosotros pensamos que estamos muy agradecidos por muchas razones, pero sobre todo porque creemos como partido y como gobierno que en muy corto plazo de tiempo la gente nos ha entendido muy bien. Nosotros pensamos que podemos seguir avanzando en esta fórmula que hemos iniciado.
Un missatge que xoca amb el que va llançar el líder de Podem, Pablo Iglesias, que va apostar per un executiu de coalició entre les dues formacions, amb un programa progressista. Els socialistes també tanquen la porta a un possible acord de govern amb Ciutadans, que els donaria majoria absoluta. En el mateix sentit s'ha expressat avui la líder del partit a Catalunya i diputada al Congrés, Inés Arrimadas.
Serem fidels al que hem dit durant la campanya, perquè no crec que hi hagi cap ciutadà que ens hagi votat per fer el senyor Sánchez president. Si el senyor Sánchez diu que portar una bandera d'Espanya serà de fatxes, o que qui treu llaços grocs són els crispadors, o qui fa equidistància entre els partits independentistes que han donat un cop d'estat i el que vam estar lluitant al peu del canó, doncs el senyor Sánchez va triar i va tancar moltes portes al solet, i nosaltres, evidentment, ens mantindrem fidels al que vam dir durant la campanya.
I Pere, quins són els calendaris a partir d'ara?
La primera de les dates a tenir en compte serà la del 21 de maig. pocs dies abans de les municipals i les europees. Aquell dia s'han de constituir el Congrés i el Senat, tal com va fixar el decret de dissolució de les Corts del 5 de març. La sessió constitutiva començarà a les 10 del matí i tindrà com a objectiu triar els membres de la mesa.
Els partits hauran d'arribar a acords per escollir-ne la presidència, que el majoria absoluta en primera votació i simple en segona, i després per repartir-se les 4 vicepresidències i les 4 secretaries.
Per fer-ho hauran de pactar entre ells a només 5 dies de les eleccions del 26 de maig. A partir d'aquí començarà la ronda de contactes del rei Felip VI per sondejar-lo sobre la investidura. No hi ha termini perquè el monarca proposi un candidat, però podria celebrar-se les primeres setmanes del mes de juny. Quan es convoqui una primera investidura, començarà a córrer el termini de 2 mesos per intentar-ne una de nova en cas que fracassi el primer intent. I si s'exhaureixen els 2 mesos, s'haurien de convocar noves eleccions, tal com va passar després de les eleccions espanyoles del 2015.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Deixem de bandejar la crònica electoral per parlar d'altres qüestions, perquè els sindicats UGT i Comissions Obreres mantenen la vaga del servei de recollida d'escombraries i neteja viària convocada pel 2 i el 3 de maig i a partir del dia 6 de forma indefinida. Així ho han confirmat a Ràdio Sabadell, malgrat que el ple municipal de dijous passat es va aprovar una moció de compromís per evitar que el conflicte entre Esmazza i l'Ajuntament esquitxi les condicions laborals dels treballadors. Des de la CGT, però, no donen suport a l'aturada i denuncien que s'ha convocat sense tenir el suport de la majoria de la plantilla. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Des d'UGT i Comissions Obreres creuen que la moció aprovada en l'últim ple del mandat és només una declaració d'intencions. Per això consideren imprescindible que hi hagi una garantia per escrit del pagament de les nòmines. Braulio Campoy, delegat d'UGT Esmazza, ho ha apuntat a aquesta emissora.
Asegurarnos nosotros que no vamos a tener ningún problema con las nóminas. No vamos a tener ningún problema en el cobro de nuestras nóminas, que es lo que hasta ahora hemos estado, llevamos meses con la incertidumbre si cobramos o no cobramos. Entonces eso nos tienen que dejar al margen de la lucha que puedan tener o la guerra que puedan tener en el momento impresa. Nosotros, una vez que nos garanticen, no vamos a tener problemas en nuestras nóminas, nuestro cobro de nuestras nóminas, nosotros a un lado y lo demás que sigan ellos. Uno está defendiéndose, no sé, que hagan lo que ellos crean conveniente. Nosotros queremos garantizarnos el cobro de nuestras nóminas. No podemos estar con incertidumbre 2 días antes que acabe el mes.
Des de CGT, en canvi, creuen que la vaga és una farsa perquè s'ha decidit en una assemblea on diuen només hi havia 30 dels 400 treballadors que té l'empresa. De fet, consideren que és una falta de respecte. Antonio Molina és delegat de CGT Esmazza.
Esta huelga ha sido convocada de espalda a lo que es el comité de empresa, del resto del comité de empresa, de lo que es la Confederación General del Trabajo y de la USO, y se ha hecho sin hacer acta. Nosotros no hemos podido asistir a este tipo, a esta reunión en la que el comité decide una huelga. Y luego pues se ha hecho de un día para otro, se ha hecho una asamblea de trabajadores, que de esa asamblea de trabajadores, que somos 400 trabajadores y trabajadoras en esta plantilla, han asistido 30 personas. Se ha hecho de un día para otro. O sea, por lo tanto, para nosotros eso no tiene ninguna legitimidad.
En tot cas, el regidor de Serveis Municipals, Lluís Pere Arnau, assegura que des de fa dies està treballant en un calendari de pagaments a Esmazza que garantiria la tresoreria de l'empresa. Per això confia que el govern servirà per fer marxa enrere en la convocatòria de la vaga.
Treballarem perquè jo crec que amb el que hem estat treballant i amb aquesta comunicació que hem traslladat a l'empresa creiem que no hi ha motius perquè hi hagi problemes a fer front al pagament de les nòmines i per tant que no hi haurà cap vaga. En tot cas, l'escenari de la vaga no el contemplem de moment d'entrada com una opció que s'hagi de produir, però si demà això no anés bé, doncs evidentment estudiaríem què és el que, com ho hem d'afrontar. Però ja us dic, estem treballant i s'ha d'anar treballant perquè demà tinguem una solució.
El calendari de pagaments de l'Ajuntament es donarà a conèixer demà al comitè d'empresa en una reunió on seran presents els partits amb representació a l'Ajuntament.
I encara en matèria laboral, la UGT considera que els resultats electorals a Espanya han de servir per derogar la reforma laboral i millorar els drets dels treballadors. El sindicat ha celebrat a Sabadell l'assemblea de delegats per preparar les mobilitzacions i reivindicacions del 1 de maig, una jornada que portarà com a lema les persones primer i que se celebra en el centenari de la vaga de la Canadenca, una jornada que va propiciar la jornada laboral de 8 hores.
La precarietat laboral, la pobresa infantil i la desigualtat de gènere han estat les tres principals reivindicacions que la UGT detecta a les portes d'un nou 1 de maig. Una jornada que estarà marcada pels resultats dels comicis espanyols amb una àmplia victòria del Partit dels Socialistes. Una oportunitat per derogar la reforma laboral del Partit Popular i millorar les condicions de la classe treballadora. José Luis Fernández és el secretari de la comarca.
Demanem més drets, més igualtat i més cohesió, perquè tenim un greu problema a nivell social, de pobresa i desigualtat. Si no aconseguim revertir la situació de precarietat que n'hi ha al mercat laboral, no sortirem realment de la crisi que tenim. I aquí a la comarca és un clar reflexe de lo que està passant a la resta del país, no?
El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, s'ha posicionat d'una forma semblant al seu company, afegint dues reivindicacions sobre la taula. D'una banda, la solució del conflicte territorial català a través de la política i no la justícia, i la derogació de la llei Mordassa.
Primària Sabadell farà campanya en els barris on hi ha més arrelament independentista. La candidatura ha presentat avui la llista completa amb què concorrerà el 26 de maig i alguns dels 6 punts del seu programa electoral. Bàsicament reivindiquen la unitat estratègica que va fer fort el sobiranisme al voltant de l'1 d'octubre i canviar el model dels partits tradicionals. Àngels Folch és la número 1 de Primàries.
Que representarà, que assumirà, que donarà la veu a tots aquells independentistes sabadellencs i sabadellenques que estan en aquesta direcció, és a dir, que creuen que és imprescindible aquesta unitat estratègica, que creuen que és imprescindible una regeneració de la política, que cal fer les coses d'una altra manera.
Entre les propostes que han esmentat també hi ha que Sabadell faci xarxa amb altres municipis independentistes i treballar en el marc de la comarca. I avui us parlem de les eleccions generals del 28 d'abril, però també de les municipals del 26 de maig, perquè Ràdio Sabadell ja es prepara de cara a aquests comicis i ho fa estrenant un nou programa. Es diu Objectiu Sant Roc i es tracta d'un seguit d'entrevistes personals als alcaldables de les 8 formacions que actualment tenen representació a l'Ajuntament de Sabadell. El programa, dirigit i presentat pel cap d'antena d'aquesta emissora, Sergi Garcés, s'ha estrenat aquest migdia.
El primer entrevistat a l'Objectiu Sant Roc ha estat l'alcaldable d'Esquerra Republicana, Juli Fernández. Entre moltes altres coses, ha explicat la següent anècdota.
Amb el meu fill, per exemple, jo recordo quan ell tenia 5 anys, anàvem en cotxe i a la ràdio parlant de l'exalcalde de Barcelona, no? I em va preguntar: papa, què és ser exalcalde? No? I jo li vaig dir: pues mira, quan jo deixi de ser alcalde, seré exalcalde tota la vida. I la seva resposta, que preocupa en aquell moment i que comences a posar-hi remei tot el que pots a partir de llavors, és: i això vol dir que no tindràs mai més temps per mi?
L'Objectiu Sant Roc es podrà escoltar de dilluns a divendres a partir de la 1 del migdia, amb redifusió 7:45 del vespre.
Sabadell es mereix el primer grup hospitalari. A l'Hospital Quirón Salut del Vallès comptem amb els millors professionals, noves instal·lacions i l'última tecnologia. Volem que la teva salut estigui en les millors mans. Per això tenim acords amb les principals asseguradores. Demana cita trucant al 901 500 501. Quirón Salut, la salut de persona a persona.
Li vols dir t'estimo? Ets la millor? Gràcies? Si el que vols és que sàpiga com és d'especial, aquest any regala-li flors al Dia de la Mare.
Jardineria Caral, a Sabadell, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercè. Telèfon 93 717 92 14. Jardineria Caral.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Recte final del Notícies Migdia i comencem en clau judicial, perquè ja hi ha sentència per al cas dels Maristes. 21 anys i 9 mesos de presó per l'exprofessor Joaquim Benítez per 4 casos d'abusos sexuals a menors.
Així ho ha considerat l'Audiència de Barcelona. Benítez també haurà de pagar 120.000 euros d'indemnització. El cas dels Maristes va ser el primer judici a Catalunya per un gran escàndol d'abusos sexuals a menors en entorns catòlics.
I també en clau judicial, però en aquest cas sobre el procés, avui s'ha celebrat la primera jornada després d'aquestes eleccions generals. Entre els testimonis més destacats hi ha el de Lluís Llach i 4 diputats europeus i del Quebec. Aquesta setmana serà típica, ja que només hi haurà 2 dies d'activitat al Suprem. Recordem que demà hi van 2 testimonis sabadellencs, són l'alcaldable d'Esquerra, Juli Fernández, i el president de la formació a la ciutat, Santi Valls. I el raper Pablo Hasél queda en llibertat després d'haver estat detingut ahir al migdia a Vinaròs.
Hasél ha passat la nit al calabós i aquest matí el jutge li ha notificat una citació d'un judici que té pendent a Lleida. El raper és acusat d'enaltiment del terrorisme en les seves cançons i també de l'agressió de periodistes durant una protesta a la Universitat de Lleida l'any 2016.
Un minut per arribar al punt de les 2. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui, marcat evidentment per als resultats de les eleccions generals que van tenir lloc ahir 28 d'abril. Recordem que Sabadell va guanyar el PSC, a Catalunya Esquerra i a Espanya el PSOE. Ara arriba tota la informació esportiva amb tota l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell, que agafa aire després d'aquesta victòria gairebé èpica el dissabte contra el Castellón. Ens posa al dia l'Adriana Arroyo. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.